culpa tuya ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Tú lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Y lo peor es que
no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Y yo sabía que esto pasaría.
De repente ya no eras el mismo.
Les dones en processos de fertilitat, maternitat i criança. La seva participació alternativa per l'escala neix del desig de promoure canvis en el benestar social, educatiu i cultural de les persones i del poble. No hi entro més en detall perquè m'agradaria que m'ho expliqués ella. Per què? Perquè política i a través d'Alternativa per l'Escala, Mireia.
Doncs mira, per mi, primer, política em sorprèn també, d'algo que no tenia pensat en la meva vida, però crec que és molt important poder fer canvis a través de la política. I a través d'Alternativa per l'Escala, perquè, bueno, coneixo l'Eva, fa molts anys que treballem juntes, gestionant una empresa, i vaig estar i a poc a poc vaig començar entrant, vaig començar a veure que hi havia moltes coses a fer, en l'àmbit, sobretot, que a mi em toca, i tenia moltes ganes de poder fomentar, aportar, no?, i donar altres mirades en relació a el que és la cultura, el que és l'art i el que és l'educació.
Estem ben nodrits amb cultura, amb art i amb educació a l'escala? Estem ben servits, podríem dir?
Jo crec que no, sincerament no.
Llavors hi entrarem, doncs.
Vale.
Número 3 de la candidatura és la Laura. Laura Barragán. És psicòloga, escalenca de naixement, 24 anys d'edat, graduada en psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya, formada en psicoteràpia centrada en la persona per l'Institut Carl Rogers de Barcelona. La seva participació alternativa per l'escala neix de la percepció de la necessitat d'un canvi al municipi, un canvi que vetlli per la salut mental dels nostres veïns i veïnes, que escolti les necessitats i demandes de tots els col·lectius i que actuï en conseqüència i amb coherència. Laura, sí que és benvinguda també al plató.
Moltes gràcies.
Per què? Per què amb Alternativa per l'Escala i la teva vinculació en política?
Bé, la meva vinculació en política és més que res de l'hora del debat social amb familiars i amics. Sempre he estat molt, molt interessada, la veritat, però també, com la Mireia, és sorpresa que estigui aquí posada. Per què Alternativa? Doncs per una senzilla raó, i una raó molt natural també, que és que l'Eva em va venir a buscar. L'Eva em va confiar en mi i en el que puc aportar jo en aquest partit. Llavors, per què Alternativa? Doncs perquè crec que Alternativa vol treballar per les persones i vol atendre necessitats reals i bàsiques d'aquestes. I això és el que em toca a mi, la gent, i crec que formem un molt bon equip. Vaig conèixer el programa, la gent, i em vaig venir de caps.
Coneixerem les persones del capdamunt de la candidatura, a banda de l'Eva Maria, que ja vindrà la setmana entrant, els números 2, 3, 4 i 5. El 4 és en José Fernando Martínez, 58 anys, expert en seguretat pública i privada, diplomat en direcció i gestió de seguretat per la Universitat de Barcelona, Facultat de Dret, i amb el títol superior de policia judicial a la Complutense de Madrid. Tota la seva vida professional s'ha desenvolupat en l'àmbit de la seguretat en diferents camps, especialitzant-se en entorns d'infraestructures crítiques i diferents projectes de seguretat pública i seguretat ciutadana. Té o sent una passió per la implementació i integració de tecnologies i ciberseguretat a tots els processos quotidians, domèstics o industrials, per la facilitació i confort dels recursos humans, però sobretot per aconseguir les màximes garanties de llibertat i socialització. Té un lema molt clar, diu: perquè hi hagi llibertat i igualtat, necessitem seguretat i llei. José Fernando, sigues molt benvingut.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
En José Fernando ja fa dies que està vinculat amb el projecte, ja ho havia estat ara fa 4 anys amb la candidatura aquella nonada d'Alternativa per l'Escala que ja liderava l'Eva Trias. Però reitero la pregunta, per què política, per què amb Alternativa per l'Escala?
Bueno, una mica per què estàs dient, no? Ja fa temps que segueixo aquest programa, per tant, dir-te que de totes maneres en mi sempre ha estat molt interessant la política, sempre m'ha interessat, sempre he seguit els debats, sempre m'ha agradat molt participar en associacions, en qüestions que són de política. Llavors ja fa 4 anys a mi la Eva ja em va atraure amb el seu programa, amb el seu projecte, i ara el moment de continuar-lo i de donar-li força, no? Una mica en cas de per tornar-nos a presentar i en tot cas per tenir els èxits, no?, que esperem, no? Com a alternativa, evidentment, perquè sí que és necessari i sabem que tenim moltes mancances, no? I en aquest cas l'Ajuntament ara és gairebé quasi com un cotxe, no?, que pita per tot arreu quan no te poses el cinturó, quan no te poses, quan aparques, per fer la metàfora, no? Aquest Ajuntament ara pita per tot arreu i aquesta alternativa cal, és necessària. Ja.
Per deixar de pitar?
Esperem que sí, volem que deixi de pitar i que es fessin les coses bé.
Gràcies, José Fernando, en parlarem, segur que tindrem uns minuts per comentar-ho. I la taula d'avui la completa en Josep Maria Pagès, és format en arquitectura tècnica, és empresari del sector de la construcció, API no exercent, això sí. El fill gran de Can Reding, la gent de l'Escala l'identificarà ràpid. Ha viscut sempre al poble on hi té les seves arrels, s'ha sumat aquest projecte, que té una visió diferent, diu, de la gestió i que vol mirar pel poble i sobretot per la gent. Com és això, Josep Maria? I d'on surt o com ve la teva vinculació amb aquest projecte?
Bueno, jo inicialment no tenia pensat entrar en política. Vàries vegades amb l'Eva me va engrestar el projecte, me va ensenyar tot el projecte i llavors les persones, me va engrescar. El meu fill també hi és, i ha participat activament ell molt des de l'inici, senzillament engrescar, i crec que a l'Escala se poden fer moltes coses que no s'han fet i s'han de resoldre.
Uh-huh. La candidatura es completa amb Martí Guillem, empresari, número 6, Maria Àngels Olmedo, assessora política, el número 7, la Núria Deusedes, comunicació i màrqueting digital, número 8, en Lluís Pagès, estudiant, el número 9, en Jonathan Aguilera, el 10, és coordinador d'esports, en Jorge Enrique Castro, número 11, és cap de manteniment, la Sílvia Casademont és gestora comptable, número 12, número 13, en Pedro Índies, empresari de la construcció, i jo hi afegiria, i expresident del futbol de l'Escala, en Raúl Loza, treballador del centre esportiu, Leonor Cortés, jubilada, la Noelia Baró és autònoma, i en Robert Bosch, advocat. El suplent són Josep Burgués, Adolfo Hernández, més conegut com en Fofi, i la Maria del Mar Sánchez García. De tota aquesta candidatura n'hem conegut algun detall dels 4 del davant, el 2, 3, 4 i 5. No podem comparar-la amb la d'ara fa 4 anys, perquè no es va arribar a presentar, però sí que jo destaco perfils biogràfics almenys de 3 membres de la candidatura, el 6, el 7 i el 17. Per què? Ho trobo significatiu. El número 6, en Martí Guillem, és la parella de l'alcaldable. Va ser regidor a l'Ajuntament per CiU, per Convergència i Unió, durant el mandat 2015-2019. Era el número 2 d'aquella candidatura que encapçalava Mariona Solés, que ho deixaria pocs mesos després de les eleccions i llavors entrarien altres candidats, com Robert Bosch, que comentarem després, que anava de número 5 en aquella candidatura. Potser us faig un garbuig de números, però a mi m'atrau molt la història i veure d'on ve i on va cadascú. Martí Guillem, a banda d'aquell període que va ser regidor, havia intentat o s'havia implicat en política en altres moments. El 2003 va ser el número 10 de la candidatura del PSC, i el 1995, aquí anem a gratar molt enrere, el 1995 anava dins la candidatura d'Iniciativa per Catalunya Verds. El número 7 deia, volia destacar-la, Maria Àngels Olmedo, perquè ha tingut càrrecs de relleu en el món polític a través d'una altra formació. Si abans parlàvem de CiU, ara aquí Partit Popular, és figuerenca. Va ser presidenta del Partit Popular fins a 2021. Va ser l'alcaldable d'aquesta formació a Figueres el 2011 i 2015. I el 2017 encara va ser la cap de llista per Girona a les eleccions al Parlament, i el 2019 va ser candidata al Senat. 6, 7 i 17. El 17 és en Robert Bosch, que és ben simbòlic també la seva implicació o entrada en aquesta candidatura, perquè Robert Bosch va ser regidor, es va incorporar al plenari municipal de l'Escala el 2015 per substituir o per cobrir la baixa que deixava Mariona Solés. A més, amb dinasties polítiques, és fill de Miquel Bosch, regidor de CiU de 1995 a 2003. Dades de la candidatura, aquí els noms. Ara, per fer què? Primera pregunta, què és Alternativa per l'Escala? Com la definiríeu? I aquí, ja a l'entrevista a partir d'ara, jo llanço les preguntes. Si no us ho dic explícitament, recolliu-les qui vulgueu dels quatre.
Bé, si em deixeu pas, en tot cas, companys. Bé, com a alternativa, és evident que hi hem dit abans que és una qüestió que cal, no? Ja d'alguna manera. Però, precisament, és un grup polidisciplinar, que ve de molta experiència ja també en el món de la política i que evidentment doncs, té una força, diguem, complementària bastant més gran o bona, diguem, per assolir els objectius que tenim, no? de governabilitat.
He fet aquest incís del 6, 7 i 17 per fer una altra pregunta. Teniu... És molt pluridisciplinar i recull moltes herències. Mm-hmm. Partit Popular, Convergència i Unió... podríem haver-hi afegit el número 1 perquè l'Eva Trias, després d'intentar la candidatura d'ara fa 4 anys, va anar amb una candidatura del Partit Popular a Girona, si no vaig errat era la del Parlament, acompanyant la Maria Àngels Olmedo. Mm-hmm. I més tard va partir peres amb el Partit Popular i es va vincular amb Valents. Mm-hmm. Tot això... Tot aquest conglomerat, totes aquestes ascendències hi són a la ideologia o en la representativitat d'Alternativa?
Jo crec que en aquest cas estem de tot això. O sigui, el que nosaltres volem és realment treballar pel municipi. Llavors estem deixant de banda, o sigui, està clar que hi ha una formació política, hi ha una experiència política, però l'objectiu és que ens posem a treballar en comú. Vull dir en comunitat, si fem servir el llenguatge polític, per veure el que realment es necessita, el que realment necessitem com a persones i com a poble. No? Llavors, jo sincerament, que també no vinc del món polític, estic sorpresa de trobar-me amb moltes persones en el que no entrem en un debat polític quan ens posem a treballar. Correcte. Sinó que ens posem a veure què és el que necessitem ara, què és el que es necessita, i anem a veure quines són les passes per poder arribar-hi.
Partim de la base...
Uh-huh. Digues.
Que és més important la gestió que la ideologia, no? Volem deixar de banda el debat dretes o esquerres per acollir de manera transversal diverses persones per treballar amb un únic objectiu, no? Que és el que explicava la Mireia.
Uh-huh. Sí, precisament per això, diguent-lo que estava parlant la Laura, és una formació totalment transversal que ha de mirar pel poble, per la gent del poble, per la gent que viu al poble, per transformar aquest poble perquè la gent sigui de la ideologia que sigui, visqui bé. Senzillament és això.
Qualsevol ideologia, però, això sí, aquí jo podria insistiria una mica, la vostra cap de llista sí que s'ha definit com el cistell que vol acollir el vot constitucionalista, perquè per experiències dels últims anys hi ha molta gent que s'ha sentit menys tinguda o s'ha sentit... ferida amb tot el debat, diguem-ne, allò que es diu processista. És una formació constitucionalista o no?
Però és evident que no ens hem de perdre en debats aquests temes. Si volem treballar pel municipi,
correcte,
estar treballant per un color o per un partit o per obeir algunes accions que venen de partits que tenen dependència nacional o autonòmica, doncs no té sentit.
Municipi no té sentit. Pues... Arreglar una cera, arreglar una farola que no existeix, posar llum en una urbanització no té res a veure amb cap partit polític. Té a veure amb la voluntat de les persones de que el poble s'arregli i tiri endavant.
I no té a veure l'ideologia, però segur que hi hauria qui defensaria. Home, un partit d'esquerres tindrà més sensibilitat per qüestions socials, per la gent menys tinguda. I un partit de dretes tindrà més sensibilitats per altres temes.
Però és que la qüestió no és avançar perquè volem ser un partit gran i arribar a governar al Congrés. No, no. Volem governar aquí, i estar aquí, i quedar-nos aquí amb la gent.
I el nostre programa...
Tu creus que l'ideologia ens aportaria alguna cosa nova pel municipi?
Respectar l'ideologia de les persones i construir en favor de tots, no? Vull dir que... Si no entrem sempre en debats, ens quedem amb el que realment no és important i ens estem anant a coses que realment doncs, no ens aportarà a ningú, independentment del color que tinguis, perquè a mi el que a nosaltres ens importa és que les coses que preocupa la gent o que veuen que no estan resoltes, es resolguin.
Fem un rànquing, doncs. Què creieu dins el rànquing, dins el vostre programa, que m'he llegit i rellegit amb detall i hi ha propostes d'una amplitud i d'una envergadura important. Si s'hagués de prioritzar, què pesa més? La qüestió social dels més desvalguts, els que no poden assolir els drets mínims, un dret com el de l'habitatge, o pesa més allò, acotar la fiscalitat, és a dir, reduir impostos i taxes? Què pesaria més? O quin seria el decàleg, el podi de les tres mesures més prioritàries? O dius, l'endemà d'entrar a governar faríem això, això i això? Per començar.
L'endemà d'entrar a governar es faria una auditoria per poder fer un estudi exhaustiu de la situació en la que es troba l'Ajuntament de l'Escala i a partir d'allà ja seria doncs, acordar amb tot l'equip, perquè nosaltres som persones però tenim un equip, acordar quines serien les necessitats reals, correcte, acollir les necessitats, sí.
Com que quan us he presentat el vostre perfil ja hi ha una ascendència cap a uns temes o altres, ara us en faria una pregunta cada un dels quatre. Per exemple, a nivell tècnica o fiscal, o les qüestions més tècniques, entenc que ens les defensaria en Josep Maria.
Correcte.
Sí?
Correcte.
En la fiscalitat i administració local, proposeu revisar impostos i taxes. És car l'escala? A nivell de o hi ha massa pressió fiscal? Sí o no?
L'escala es pot reduir la pressió fiscal, es poden fer bonificacions per agilitzar molt de comerços que puguin tenir una mica més de llibertat i de no tant d'afogament per poguer rebre impostos per poguer rebre més serveis dels que tenim.
A nivell de el més bàsic possible, la gent pensarà, home, si ingressem menys perquè retallem o rebaixem fiscalitat, haurem de fer menys.
Si ingressem
què deixarem de fer si ingressem menys diners?
Si no tinc mal entès, me sembla que hi ha un superàvit de 6 milions. No vol dir que deixem d'ingressar menys, vol dir que hem ingressat més, hem pagat, la gent de l'escala hem pagat més de lo que tenien que pagar. No és que ingressem menys.
Un pressupost subdimensionat. O que ha estat un pressupost subdimensionat perquè o no ha pensat en les realitats, al millor.
En José Fernando és molt sensible, coi, per la seva professió, en temes de seguretat ciutadana. A l'Escala és un poble insegur?
No, ni molt menys, ni pensem que això, i pensem que és un entorn segur i que a més ho ha de ser, perquè justament la prioritat en el comerç és el turisme, i que puguem de reforçar algunes àrees, com he dit abans, és un cotxe que a vegades pita per tot arreu, però no tan greu com perquè podem dir que és un poc ben segur. La seguretat de l'escala necessita reforços, necessita complements i necessita, ho he dit abans perquè m'agrada molt, tecnologies que no n'hi ha ara mateix.
Càmeres de seguretat a les principals vies del poble, més policia, demaneu?
Bueno, sí que ens agradaria tenir una mica més de policia, ens agradaria doncs, reforçar també l'àrea de l'agent cívic que s'ha perdut o que no és present ara, que pugui ajudaria molt a desviar la policia local cap a les feines o tasques més adients a la policia local, reforçar també la protecció civil, és a dir, unes àrees que pugui, potser necessitarien una mica més de recursos humans i no tan temporals, i no tan interins. Hi ha algunes places ara que es podrien cobrir ja de dret i no d'interinatge, com està ara, perquè al cap i a la fi hi ha un policia.
La setmana passada es va fer la convocatòria dels interins d'estiu. Creieu que hauria de ser més llarga la temporada d'aquests interins?
No, el que haurien de fer-lo és abans, no esperar les eleccions per fer-lo, no?
Se sol fer uns mesos abans de cada estiu.
Correcte, llavors s'haurien de procurar, doncs, en aquest cas, tenir aquests recursos el més aviat possible, perquè calen sempre. Si ho podem fer o ho podem promoure abans de que arribin les eleccions, és molt millor, no? però sí que és cert que cal, i que a més trobo que no només això, sinó que estem compartint una comissaria, i bueno, això ja s'ha dit en moltes ocasions i s'ha dit en molts programes anteriors, i mai s'ha fet res al respecte. I amb els bombers tenim una àrea molt gran nosaltres aquí en el Montgrí, de molt perill, molt calent, i que poder necessitem també reforçar-la i fer prevenció en aquest aspecte amb el tema d'incendis.
I per als sectors de població més desvalguts, és a dir, joventut, gent gran, desocupats, gent sense vivenda, quins serien els eixos principals a l'obra?
Bé, hem dit diversos col·lectius ara en aquesta pregunta. Si vols, començo per als col·lectius més vulnerables, no? Nosaltres portem com a proposta millorar serveis socials. Evidentment, es tracta d'una inversió econòmica, i de crear uns punts d'atenció, no? Perquè sí que és veritat que nosaltres aquí a l'escala tenim moltes coses, però creiem que es poden desenvolupar o es poden expandir per ser més adients per atendre millor el que necessita la població. Si parlem de joves, per exemple, parlaríem de voler escoltar-los. Portem com a proposta també la creació d'una APP amb diferents mòduls, no? Però la intenció és com fer participar el jovent, que pugui triar les seves festivitats i una mica també doncs li agradi assistir a aquestes i estiguin més enfocades per aquest grup de persones, adolescents, etc.
M'ha cridat molt l'atenció una de les propostes en el capítol d'acció social, que diu comunitat de veïns per a persones grans a Mas Vilanera.
Correcte. Portem això també com a proposta. Tenim el Mas Vilanera, que ha estat recentment comprat per l'Ajuntament, i hem fet la creació d'un projecte. Aquesta comunitat de veïns, bueno, és complexa i és molt llarga d'explicar, però bueno, intentaré resumir-ho. La intenció és un pla d'acció conjuntament amb serveis socials, perquè aquesta comunitat de veïns acolliria a les persones amb grans, amb suficientment autonomia com per poder viure allà. La cosa és que s'ha de crear, com bé acabo de dir, uns bons acords i un bon pla, perquè aquestes persones haurien de deixar-se, com ho dic, no?
Assessorar,
acompanyar i passar de... Bueno, per serveis mèdics, serveis psicològics, per què? Doncs la intenció d'aquesta comunitat de veïns és que quan aquestes persones deixin de ser autònomes es pugui fer una derivació a serveis residencials públics. Tot això és per afavorir, evidentment, a l'aïllament social que sofreix aquest col·lectiu i el que crea xarxes socials també per...
Això ho portaríeu a l'hotel...
Al Mas Vilanera.
A Mas Vilanera, que s'hauria de reformar.
Correcte.
Per poder fer això. I reformar una vivenda antiga i de les dimensions d'un mas té els costos que té, però trobaríem recursos. I un últim bloc, el de cultura, patrimoni. Mireia, que deixàvem pel final, ens deies al principi que sí, que l'escala té mancances. Quines són aquestes mancances? Quines serien les propostes més destacades o què s'hauria de fer amb més celeritat?
Bueno, per nosaltres és molt important que la cultura estigui molt vinculada a l'educació, i que aquesta cultura i aquesta educació arribi a totes les edats i que sigui tot l'any, que no sigui una cultura i una educació que estigui feta des d'abril a octubre. I és important que hi hagi vincles familiars, que hi hagi espais comunitaris de famílies, que l'educació no sigui també a través de tallers, de xerrades, que hi hagi una educació mediambiental, una educació de consciència, una educació familiar, i no només afavorir cultures i activitats que es poden ser només d'oci i lúdiques, i mantenir, cuidar-los i fer festes tradicionals, però obrir la cultura, fer altres coses, altres propostes que pugui abarcar més coses.
Per exemple, llegeixo que cal un hotel d'entitats, que seria un concepte que, home, tots comencem a tenir una edat i deu fer no sé quants anys i quantes campanyes que s'ha parlat d'hotel d'entitats, però com a tal, un espai habilitat com a hotel d'entitats a l'escala no ha existit.
No existeix.
Hi ha hagut propostes embrionàries, aquí mateix a Can Maset s'havia intentat, però com hauria de ser un hotel d'entitats?
Jo crec que l'important és la comunicació, no? I el que es veu i es veuen les entitats d'aquí a l'escala és que n'hi ha moltes i estan molt aïllades, potser si els reunim a totes en un lloc que ja desprengui també aquesta energia de crear, no?, d'incentivar, de que es pugui agrupar gent, és més fàcil, no? Llavors, espais on té, perquè al final les sinergies i les creacions surten si podem comunicar i podem compartir coses, no? Mm-hmm. Llavors, si estem tots dintre d'un petit embrió, sempre és molt més fàcil que això que es gesta tingui més resultats i tingui més fruits, no? Llavors, crec que l'important és això, és com agrupar-nos per veure també doncs, una miqueta què és el que volem, no? per la gent del poble. I no només, o sigui, quan parlem de gent és molt general, però hi ha infants, hi ha joves, hi ha moltes diferents edats, no? I a tothom li pertoca una cultura i una educació que estigui vinculada amb el seu moment. No és el mateix un jove d'ara que una persona que té 80 anys, no? Llavors, seria una miqueta això, seria com un punt de trobada per poder doncs, facilitar també gestions, per saber com podem doncs, apropar-nos a subvencions, què fan altres pobles, què fan altres municipis, que sigui enriquidor, que sigui també constructiu.
Uh-huh. On fer-ho això? I ja us aviso també que estem en els últims minuts. Llavors m'havia fet un resum, un escandall d'infraestructures que s'han de millorar, arreglar o refer de cap i de nou algunes. Diu, hem de renovar el CERT, s'ha de rehabilitar la sala polivalent, s'ha d'ampliar el pavelló municipal de l'esport, s'ha de renovar el gimnàs de la piscina, s'han d'ampliar els aparcaments de Plaça Nova i de Cales Monges fent planta subterrània i planta superfície. Es pot fer tot en el mandat o en la legislatura que ve?
Si no, com a mínim tenir-lo previst o tenir-lo planejat, val? De manera que puguem ja conduir el fil d'aquestes ampliacions, que quan diem renovar, moltes vegades és mantenir bé algunes coses, algunes instal·lacions que tenim que ara estan malmeses per manca, potser, millor de manteniment. Però sí que es pot planificar i es pot dur a terme, amb tota seguretat.
O almenys posar-lo, no?, tenir-ho present, no?, i veure... Sí. Bueno, jo crec que és una realitat de lo que hi ha, no?, de com estan les coses i de què s'ha fet fins ara. Llavors, bueno, és posar-lo en terreny per anar construint-ho a poc, també.
Venim d'un ajuntament amb majoria absoluta i últim bloc a l'última pregunta. Hi ha 7 candidatures que opten en aquestes eleccions. Quin paper creieu que juga Alternativa? I si Alternativa no pot governar en solitari, això seria, governar en solitari seria una majoria absoluta, hi ha amics prioritaris o hi ha gent amb qui és més fàcil poder governar o no?
En tot cas, si arribem a governar, que seria en tot cas el tema, és quan hauríem d'obrir aquesta taula, no? I quan hauríem de saber, en tot cas, quines són les afinitats de programa, no? En tot cas, també amb Alternativa. Però sí que val dir que poder no tot ajuda o no tot, diguem, és coherent amb el programa d'Alternativa. Correcte. Hi ha els extrems que considerem que poder no tindrien cabida, ni d'un ni de l'altre. Volem jugar o volem estar a l'Ajuntament, dirigir l'Ajuntament com una empresa eficient, volem estar, en tot cas, ja que som un equip polivalent, doncs, a tot arreu, amb tothom, volem dialogar, volem parlar i volem pactar, però sempre amb la coherència i amb el seguiment del nostre programa, tant de bo que fos així.
N'anirem parlant. Segon capítol, la setmana entrant, entrevista amb la vostra cap de llista. Gràcies per haver-nos acompanyat al llarg d'aquesta estona. Josep Maria Pagès, número 5, José Fernando Martínez, del quart de la llista, la Laura Barragán, en el 3, i Mireia Monterde, en el número 2. Sort amb els vostres objectius.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Doncs fins aquí la mitjoreta dedicada a la campanya electoral. De moment, en precampanya encara estem coneguent els equips, sobretot perfils humans, i com ho heu vist avui, primera espigolada també de programa electoral. Gràcies per la vostra companyia. Demà, un nou lliurament. Demà és el torn de Gent de l'Escala.
Gracias.